entrades que han estat censurades o retirades. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC1 No ho sé, amb Anna Ballonesa.
Centenars de tractors està previst que arribin demà a Barcelona per continuar amb les protestes que han començat aquest matí a diferents punts del país, al sector de la pagesia, també els ramaders que reclamen millores al sector i acabar amb la burocràcia excessiva. De seguida anem cap al territori per saber quina és la situació a hores d'ara. Això mentre fa molt poca estona hem sabut que els pagesos que bloquejaven l'AP2 a Montblanc han decidit deixar passar els centenars de transportistes que s'havien quedat atrapats en aquesta via. En parlarem avui en temps de tertúlia amb la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, Susana Cuadrado, la periodista Laura Rossell, el delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern, i també el redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra. A banda d'això, avui també trucarem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per saber quina és l'última hora de l'edifici esfondrat a la ciutat aquest matí. De moment, hi ha tres veïns que no han aconseguit localitzar i se sospita que podrien estar atrapats entre la runa. N'ha parlat el cap del dispositiu, Josep Manel Escudero.
Ara mateix tenim 45 efectius de bombers al servei. Un cop ja hem sanejat i hem validat que la zona és segura per nosaltres, el desenrunament, com us he dit, serà manual, peça a peça, fins que arribem a la planta baixa.
L'edifici havia passat una inspecció el mes passat. De seguida també hi anirem en directe. I això mentre avui s'ha fet la segona sessió del judici a Dani Alves. La dona del futbolista ha explicat que va arribar begut a casa, mentre que els treballadors de la discoteca sostenen el relat de la víctima i diuen que la noia va entrar al lavabo per voluntat pròpia, però que quan va voler sortir-ne ja no va poder. Demà ha de declarar Dani Alves. El Benet Iñigo, que és qui està seguint aquest judici, de seguida ens n'ampliarà tots els detalls. I en plana judicial, però en un altre sentit, avui també hi ha hagut un gir al Suprem respecte del cas Tsunami. La majoria de fiscals donen suport a la teoria del terrorisme i volen que s'investigui Carles Puigdemont. Això va en contra, recordem, del posicionament del fiscal suprem. Ara bé, això no vol dir que sigui la versió definitiva i que se l'acabi investigant per aquest delicte. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà l'ambient serà una mica més suau, sobretot a la costa i al prelitoral, i especialment a la plana de Lleida, on la boira s'esvairà i el fred no serà tan intens com aquests últims dies. Això sí, de bon matí les temperatures seran una mica més baixes. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Els pagesos que traslladaran demà, com dèiem, les protestes a Barcelona. Després d'un dia en què han col·lapsat diverses carreteres, els agricultors ja preparen la mobilització de demà, que complicarà segur la mobilitat a tota l'àrea metropolitana. Els pagesos han dit prou per reclamar millores pel sector i les tracturades de Lleida, de la Catalunya Central, de Tarragona i de Girona, que portaran aquesta reivindicació fins a la capital.
Les protestes reuneixen 4.000 tractors, segons Unió de Pagesos. A aquesta hora tallen l'AP7 a Girona i a l'Ebre, l'A2 a Ponent, a Fondarella. També hi ha problemes de circulació a l'A27 i vies també de la Catalunya Central, com la C16, la C17 o la C25, i l'eix transversal. En la majoria dels casos passaran la nit a la carretera.
Com dèiem, aquesta protesta que arribarà demà a Barcelona, la marxa més multitudinària és la de Ponent. Fins a 1.500 tractors es manifesten a la 2, sortiran a les 7 del matí per l'autovia i faran parada al Bruc, on preveuen arribar cap a les 11 del matí. Des de la 2 a l'altura de Mollerussa, Karen Alfonso.
Doncs sí, segueix aquí el tall a l'autovia 2. Ara mateix hi ha diversos grups concentrats davant de focs a terra per intentar, doncs, passar el fred i agafar forces. Alguns tractors han marxat cap a casa, però demà tornaran, perquè a les 7 del matí aquests 1.500 tractors que hi havia avui marxaran cap a Barcelona des de la 2. Ho explica Damià Areny, membre de la plataforma 6F.
A les 7 del matí agafarem els tractors i anirem direcció Barcelona. Farem una parada al Bruc, allà repostarem tractors i acabarem d'arribar. Aparcarem a la Diagonal de Barcelona.
Un cop a Barcelona aniran caminant fins a la seu de la Comissió Europea, la delegació del govern, i l'última parada serà la Generalitat, on esperen que el rebi el president Pere Aragonès i li puguin donar el manifest en mà. Després, tots junts tornaran cap aquí, cap a Ponent.
Gràcies, Karen. Bona nit.
Bona nit.
I de la seva banda, els pagesos gironins, que passaran la nit i mantindran tallada l'AP7 fins demà a les 7 del matí. Serà llavors quan, en aquest cas, també començaran la marxa amb els tractors cap a Barcelona, des de l'AP7 al seu pas per Medinyà. I a la Sandra Florença, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, aquí segueix el tall. Ara mateix els pagesos gironins segueixen concentrats en aquest mateix punt que han tallat al voltant de les 3 del migdia. Tenen els seus tractors situats a sota mateix, on tallen la Nacional 2 des de mig matí. Han decidit passar la nit aquí i així unir-se a la resta de pagesos de Lleida i Tarragona, sortint a les 7 del matí per concentrar-se tots a Barcelona. L'Ingrid Pou, pagesa de Vilanova de la Muga, explica a RAC1 la importància d'anar tots a una.
Passarem tota la nit aquí. Demà a les 7 del matí ens mouríem cap a Barcelona per tal de poder fer més pressió tots junts, les diferents mobilitzacions de les 4 demarcacions, i poder fer més pressió a Barcelona.
El tall a la P7 ja no reté cap cotxe ni camió. A punt de preparar-se el sopar, encara s'entreveu, tot i la foscor, que cremen vegetació i pneumàtics i tiren petards. Sota l'atenta mirada dels Mossos d'Esquadra, per tal que no hi hagi cap incident.
Gràcies, Sandra. I a les Terres de l'Ebre, els pagesos, que també han decidit en assemblea sortir en tractor de bon matí cap a Barcelona i centralitzar aquesta protesta a la capital. Ara esperen els permisos des de l'aldea a l'AP7. Sílvia Barbís, bona nit.
Bona nit. Sí, dels 200 de tractors concentrats aquí a migdia a l'AP7, una quarantena han decidit sumar-se en esta marxa cap a Barcelona de bon matí. Han posat com a condició, això sí, sortir de dia i disposar d'acompanyament policial. Ara esperen l'autorització, però ja els han dit que per autopista serà més complicat obtindre el permís que per la carretera nacional. La seva idea és intentar fer confluir esta columna de tractors del Delta de l'Ebre amb les que sortirien d'altres dos punts de les comarques tarragonines per desfilar juntes fins a la capital. Ara mateix aquí preparen el foc per als que es quedaran tota la nit. També hi ha grups jugant a cartes i mirant de passar l'estona. Creuen, en tot cas, que és el moment d'aprofitar les ganes que té la pagesia de reaccionar davant un present que els ofega, i continuaran la propera el 13 de febrer, ja ho han dit, al Port de Tarragona contra les importacions d'arròs.
Gràcies, Sílvia, bona nit.
Bona nit.
I encara la demarcació de Tarragona, un dels punts més problemàtics del dia a la carretera, ha estat a l'AP2, a Montblanc, on fa uns minuts els pagesos que bloquejaven la via han aixecat aquest tall des del matí, que havien quedat atrapats uns 700 camions. Última hora des de Tarragona, Esteve Giral.
Doncs sí, segons fonts d'interior, eren aquests 700 camions que havien quedat atrapats a la P2 des de quarts de 10 del matí. Per tant, prop de 300 tractors els mantenien retinguts aquí a l'autopista AP2 a Montblanc, i no tenien tampoc possibilitat de moure's ni de marxar. D'aquí que la decisió d'aixecar aquest tall davant de l'abast d'aquest col·lapse molt i molt important. De fet, hem pogut parlar al llarg del dia amb diferents transportistes, alguns ja molt nerviosos, amb productes que es podien fer malbé després de passar-se tantes i tantes hores a l'autopista. Ja s'havien encarregat fins i tot des d'interior uns 1.200 entrepans, aigua, fruita i begudes calentes a la Creu Roja perquè els camioners poguessin passar aquesta nit, ja que es trobaven atrapats. S'ha aixecat el tall, això sí, es manté a Montblanc, tallada la Nacional 240 i també la C14. En aquest cas, però, no hi ha camions atrapats. Els vehicles, els turismes han pogut marxar abans a primera hora de la tarda perquè hi havia també alguns conductors que estaven molt i molt nerviosos.
Gràcies, Esteve. Doncs estarem també pendents de la situació, com dèiem, a l'AP2 a Montblanc. Que vagi bé, bona nit.
Fins ara, bona nit.
I a la Catalunya Central, demà a primera hora del matí, centenars de pagesos que també començaran una marxa lenta cap a Barcelona, ho faran després d'una jornada d'avui en què han tallat la C16 a Sant Fruitós de Bages. El tall ha començat a les 9 del matí i s'allargarà tota la nit fins demà, quan comenci aquesta marxa. Anem cap allà, Marc Anturri, bona nit.
Bona nit. Alguns pagesos han marxat a casa a cuidar el bestiar, mentre altres s'han quedat a vigilar el tall amb els tractors al mig de la carretera. De fet, si demà surten a les 9 del matí i no abans, és precisament per donar temps als ramaders perquè puguin anar i tornar de casa. Sobre el que vindrà, Joan Riu, portaveu dels pagesos concentrats a la C16, creu que les protestes van per llarg. Són declaracions a RAC1.
Jo penso que això durarà com a mínim dos dies més. Bueno, a no ser que el govern per fi doni la cara i doni... Avui ja n'hi haurien de tindre prou, veient la gent que ha sortit a fora, no? Però...
El recorregut de demà s'està acabant de perfilar. De moment el que hi ha sobre la taula és que els tractors passin per la C-55 i la C-58 i s'aturin en algun punt de l'àrea metropolitana de Barcelona, probablement al Vallès, on es trobaran amb els pagesos d'Osona i els vallesans, tot plegat, amb la idea de fer-hi nit i entrar dins de Barcelona dijous.
Gràcies, Marc. Doncs els pagesos que asseguren que l'excessiva burocràcia i també la competència deslleial amb les importacions d'altres països els fa cada cop més difícil treballar al camp. A RAC1, al llarg del dia, hem sentit el testimoni dels pagesos que ens explicaven els problemes amb què es troben. Ho ha recollit la Montse Martí.
La burocràcia ens està ofegant i el més comú de tot, sense relleu generacional.
Hi ha moltes matèries actives que aquí fa anys que estan prohibides i, en canvi, a països, per exemple, com Mèxic, Colòmbia, etc., encara estan permeses.
Els pagesos a Catalunya denuncien que no hi ha igualtat de condicions amb el que es demana de controls de seguretat, per exemple, als pagesos catalans i el que es demana als productes que arriben de fora d'Europa i que al final es poden comprar als supermercats i es venen més barats. És una de les reivindicacions del sector avui, que els pagesos han sortit al carrer, però també denuncien que la burocràcia i els tràmits administratius que se'ls demanen cada vegada són més complexos.
No ens neguem a que hi hagi un control, però ens demanen unes coses absolutament desmesurades que apuntem exactament cada dia a quin camp tenim les vaques pasturant, quin dia anem a llaurar. És com si tinguessis algú vigilant constantment allà dins de la granja.
És la Laia Angrill, una jove pagesa de l'Alt Urgell. Pel que fa a la sequera, Unió de Pagesos reclama a l'administració també que pagui tots els ajuts compromesos per la sequera de l'any passat.
Doncs bé, enmig d'aquesta onada de protestes, la Unió Europea, que ha mogut fitxa i ha anunciat que retira definitivament la proposta de reduir a la meitat l'ús de pesticides químics. Era una de les mesures estrella del Pacte Verd Europeu, però el descontentament del camp i també els moviments de l'última setmana han obligat la comissió a fer marxa enrere. Des d'Estrasburg, veureu corresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
La proposta ja la va tombar el Parlament Europeu el passat mes de novembre. L'Eurocambra creia que reduir els pesticides químics a la meitat en els propers 6 anys era una mesura que ofegava a la pagesia. Avui, coincidint a més amb una protesta d'agricultors que ha arribat a les portes de la seu del Parlament a Estrasburg, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que la proposta queda definitivament en via morta i que buscaran noves fórmules en diàleg amb els agricultors.
We need to analyze the situation together.
Necessitem analitzar la situació junts, compartir idees i, el més important, desenvolupar escenaris de futur. Necessitem sortir d'un debat que estigui polaritzat i crear confiança. La confiança serà la clau per trobar solucions viables.
La clau ara serà trobar la manera de buscar una proposta que agradi als agricultors sense renunciar a l'agenda verda contra el canvi climàtic, que en part és un dels problemes de la pagesia a tota Europa. Tot plegat a 4 mesos de les eleccions europees.
I paral·lelament també avui el govern espanyol ha publicat la llista dels agricultors que rebran ajudes extraordinàries per compensar els problemes de la sequera i també de la guerra a Ucraïna. A Catalunya són gairebé 11.000 els agricultors que podrien beneficiar-se d'aquesta ajuda.
Són en total 13 milions d'euros. Aquesta ajuda es va aprovar la primavera de l'any passat, però la publicació dels receptors s'ha fet ara, coincidint de ple amb les protestes dels pagesos.
Doncs bé, el govern dona suport a aquestes mobilitzacions dels pagesos, també s'ofereix a ajudar en tot el que faci falta per solucionar aquesta crisi del sector. La Generalitat entén els problemes dels ramaders, però també deixa clar que no té les competències per resoldre la majoria dels problemes que es plantegen. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, diu que continuaran donant un cop de mà en tot el que puguin.
La proporció d'ajut que ha fet aquest govern al sector primari és inigualable en tot el nostre entorn. No hi ha ningú que hagi fet el que ha fet aquest govern. Segur que és insuficient. Segur que el sector, pel que fa a la sequera, pateix molt més que aquesta quantitat de diners. Però no hi ha ningú, cap govern del nostre entorn, que hagi fet una cosa semblant.
Doncs bé, precisament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Acció Climàtica, qui sentíem ara, es reuniran demà amb una representació dels pagesos que faran aquesta marxa fins a Barcelona amb tractors. Quan arribin a Barcelona, la idea, doncs, és que es trobin, com ara dèiem, amb el president de la Generalitat i també amb el conseller David Mascort. El govern, que creu també que el Ministeri ha dificultat els últims anys la feina dels pagesos, es queixen que en només 2 anys hagin aprovat 10 reials decrets amb canvis constants pel sector. Doncs bé, malgrat aquestes bones paraules del govern, l'oposició li tira la cavalleria per sobre per no haver fet prou. Els partits exigeixen descarregar els pagesos de paperassa i donar-los més ajudes. Laia Colomer.
Sí, malgrat reconèixer que part de les reclamacions dels pagesos són competència d'Europa, l'oposició també creu que el govern no ha fet els deures. Des dels Comuns i la CUP, David Cid i Dani Cornellà li demanen que no es quedi de braços plegats.
Probablement, si volem tindre un canvi, doncs la Generalitat ha de ser capaç de posar recursos damunt de la taula per ajudar tots aquests agricultors que, per exemple, necessiten reg de suport.
Cal una simplificació administrativa perquè dediquin les seves hores, les seves mans a treballar i no a omplir paperassa.
I Junts per Catalunya demana plantejar solucions al ple monogràfic sobre pagesia que es farà al Parlament. En parla el diputat Salvador Vergés.
Que sigui un autèntic punt d'inflexió, un abans i un després, amb mesures concretes, executives, consensuades, perquè la pagesia pugui percebre que en aquest país la tractem amb el prestigi que es mereix.
El ple es farà d'aquí un mes.
Doncs bé, sobre aquestes protestes dels pagesos i la mobilització que es prepara per demà a Barcelona, avui li hem preguntat al periodista Joan Julivert què en pensa.
Demà ramaders i pagesos arribats de tot Catalunya col·lapsaran la gran capital. És i serà el capítol més sonor d'un seguit de protestes d'un sector que fa anys que plora, per una situació que els porta pràcticament a l'extinció i amb ells al final del nostre rebost i dels jardiners del nostre territori. La queixa, sens dubte, és raonable, no tant el diagnòstic, perquè no són víctimes només dels buròcrates que els obliguen a complir normes i de pas els subvencionen. Són, com els treballadors de la indústria al seu dia, víctimes d'una globalització que se'ns va prometre com un fenomen que ens donaria llibertat de consum per comprar com, quan i el preu que volguéssim. Hem globalitzat consum i desitjos, però no drets ni garanties. Per això les protestes dels pagesos d'avui són les protestes del personal sanitari d'ahir, quan no els arribaven les mascaretes perquè es fabricaven fora. Prenguem nota, perquè un dia igual no podem menjar perquè es produeix fora.
Gràcies, Joan. I per cert que avui s'ha confirmat el contagi per grip porcina d'un ramader de Lleida. Es tracta del primer cas detectat per aquest virus del 2024. L'operari ja s'ha recuperat i de moment no s'ha detectat cap altre contagi.
Les autoritats sanitàries espanyoles van detectar la infecció el 29 de gener. El treballador de la granja tenia uns símptomes de grip poc habituals i després de diverses proves li van diagnosticar grip porcina. En total, des del 2011 s'han notificat 73 casos en humans a tot el món, la majoria a la Xina.
Ara passen 2 minuts d'un quart de 9 de la nit. L'altra gran notícia del dia és que els bombers encara treballen a aquesta hora per trobar les 3 persones que tot apunta que eren dins l'edifici de Badalona que s'ha enfonsat per dins. La Guàrdia Municipal i els Mossos no han pogut localitzar-los i els familiars han dit a l'Ajuntament que en principi a aquella hora eren a casa. El cap del dispositiu, Josep Manel Escudero, ha dit que treballaran durant 24 hores per retirar la runa.
Sí, hi ha 3 persones no localitzades, segons els agents de l'autoritat, i nosaltres treballarem en la hipòtesi de s'enrunar fins a l'última pedra i confirmar o desconfirmar que hi puguin haver-hi o no aquestes persones a l'interior.
Els bombers calculen que trigaran un dia sencer a treure de tota la runa. Això ens situaria a les 6 de la tarda de demà. Les causes de l'ensorrament encara són, però, una incògnita. L'Ajuntament assegura que fa un mes l'edifici va passar una inspecció d'habitabilitat. Anem en directe cap a Badalona. Joel Penya, bona nit.
Bona nit. Durant la tarda els bombers han assegurat l'edifici entrant-hi pel sostre per garantir que no caurà res a sobre de l'equip de desnonament i rescat. Diuen des del cos que no hi ha risc d'un col·lapse secundari perquè l'estructura està estable. A més, l'alcalde Xavier García Albiol ha assegurat que havia passat les revisions necessàries per viure-hi.
Que fa qüestió d'unes setmanes, al mes de gener, si no m'equivoco, van passar la inspecció tècnica. En l'Ajuntament no consta cap expedient urbanístic d'afectació ni de denúncia per obres il·legals o per qualsevol altre fet. Sembla que era un edifici que estava en unes condicions d'habitabilitat molt acceptables.
L'Ajuntament ha habilitat 2 espais, el local del barri i el poliesportiu, perquè els veïns dels 20 habitatges de l'edifici vagin a dormir. Pel que fa als 40 habitatges més que han desallotjat aquest matí, els dels edificis del costat, les persones que hi viuen han pogut tornar-hi a mitja tarda.
I Joel, com dèiem, aquestes tasques de rescat fa unes 2 hores aproximadament que han començat. Què estan fent ara mateix?
Doncs mira, Anna, per començar, el Biol també ha donat detalls del perfil dels desapareguts. Són una dona de 50 anys i 2 persones més d'entre 30 i 40. Els bombers han fet una primera incursió amb la unitat canina, però els gossos no han ensumat res. Ara esperen que amb la feina de desnonament de les 45 unitats que té el cos desplegades puguin olorar si hi ha persones a mesura que vagin traient les runes que estan llançant a través d'un d'aquests tubs de plàstic típics de les obres fora de la casa. Abans de començar, fa 2 hores, un dels bombers ha assegurat l'edifici entrant, com dèiem, pel forat de la Terrassa penjat d'una escala retràctil i ha tirat el runam que penjava per evitar que els caigui a sobre els companys que ara busquen si hi ha alguna de les tres persones desaparegudes dins.
Doncs evidentment que estarem pendents de qualsevol novetat al voltant d'aquest esfondrament a Badalona. Gràcies, Joel. Bona nit.
Bona nit.
I avui, com dèiem, també en temps de tertúlia, a partir de 3:15, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que serà en directe aquí al 9C. Les 8:20, el segon dia de judici a Dani Alves ha acabat amb la declaració de testimonis que apuntalen l'acusació d'agressió sexual. Dos treballadors de la discoteca Sutton han relatat com la víctima va explicar just després dels fets que havia entrat al lavabo voluntàriament, però que després va voler sortir i ja no va poder. Ho ha seguit el judici el Benet Íñigo.
La víctima va tenir molt clar des del principi què havia passat. Quan el director de Sutton va parlar amb ella i va activar el protocol contra agressions sexuals, la noia va reconèixer que havia entrat en aquell espai apartat amb Alves per voluntat pròpia, però que va voler sortir i no va poder. I no només li va dir a ell. Un altre treballador de Sutton va sentir com explicava a les seves amigues que quan va seguir Alves sabia què anava a fer, però que se'n va penedir i ja no va trobar la sortida. Els dos testimonis contradiuen en part la versió de les amigues de la víctima pel que fa a l'ambient que hi havia abans dels fets, però corroboren totalment com va viure el que va passar dins i el que va passar després. També ho fan les imatges de les càmeres de seguretat, com ha confirmat una de les agents de Mossos que les va analitzar. Per cert, com explicàvem ahir, la víctima al principi estava en xoc i no volia explicar ben bé què li havia passat perquè deia que no la creurien. Segons el director de Sutton, va ser quan Alves li va passar pel costat sense mirar-la, marxant de la discoteca, que ell el va assenyalar amb un contundent ha estat ell.
El judici que avança segons el previst i això vol dir que demà serà el torn de Dani Alves que donarà la seva versió al tribunal. Avui la defensa, Benet, com a mínim, ha pogut fonamentar el possible atenuant per anar borratxo.
Sí, diversos testimonis de diferents àmbits han confirmat que el brasiler havia begut molt aquella nit. De fet, des del migdia, quan va anar a dinar amb uns amics, tots ells van confirmar-ho, també el propietari del restaurant, també l'amic que va allargar la festa amb ell fins a la discoteca i, per últim, la seva dona, la model Joana Sant, amb qui encara està casat, ha estat l'última a declarar i ha explicat que quan va arribar a casa cap a les 4 de la matinada feia pudor d'alcohol i fins i tot va xocar amb uns mobles de l'habitació i va caure desfet al llit. Sant i Alves encara estan casats i ella nega haver demanat mai oficialment el divorci. Ara, ni a l'entrar ni al sortir de la sala, ha mirat el seu marit.
Doncs en temps de tertúlia que tornarem a connectar amb el Benet Íñigo perquè ens expliqui tots els detalls d'aquest segon dia de declaració en aquest judici a Dani Alves. I per cert que la policia ha detingut un diputat del PSOE a Castella i Lleó, Ángel Hernández, per un presumpte delicte de violència masclista. També se l'acusa de resistència i desobediència a l'autoritat durant la detenció, segons ha avançat la cadena SER.
La policia va rebre l'avís ahir la nit que una persona cridava i picava a la porta de casa seva. Després d'identificar-lo, el van portar a la comissaria i avui a primera hora de la tarda el diputat ha declarat davant del jutge. El PSOE de Castella i Lleó ha suspès cautelarment la militància a Hernández.
I a Alacant investiguen com a crim masclista també l'assassinat d'una dona de 44 anys al Fas del Pi. La policia espanyola busca la parella de la víctima com a presumpte autor. Va passar la nit de diumenge a dilluns i la hipòtesi principal de la policia apunta també a un assassinat masclista. 7 minuts per arribar a 9:15. La majoria dels fiscals del Suprem aposten per investigar Carles Puigdemont per terrorisme. La Junta de Fiscals ha tombat així l'informe que havia elaborat Álvaro Redondo, contrari al criteri de Manuel García Castellón, i per tant obliguen a repetir aquest document. Ara bé, aquest no és el posicionament definitiu de la Fiscalia, com dèiem a l'inici, i encara hi pot haver un canvi de criteri. L'encarregada de redactar l'informe és Maria Ángeles Sánchez, que és la número 2 de la Fiscalia General de l'Estat, i per tant, amb obligar que fa fort en aquest cas, és possible que acabi defensant que no s'ha d'investigar Puigdemont per terrorisme, encara que, com ara dèiem, la resta de fiscals arrufin el nas. Mar Poyato.
La reunió de la Junta de Fiscals del Suprem ha sigut tensa i envoltada de polèmica. La Junta està formada per 15 fiscals, 12 hi veuen delicte de terrorisme a les protestes post-sentència i 3 diuen que els actes s'ajusten més al delicte de desordres públics agreujats. És més, hi ha 11 fiscals que creuen que tant Carles Puigdemont com Ruben Wagensberg haurien comès aquest suposat delicte de terrorisme. Davant d'aquestes discrepàncies, els fiscals en cap de la secció penal han decidit passar-li la pilota a la seva superior, la tinent fiscal del Suprem, Maria Ángeles Sánchez, que serà qui elaborarà la resposta final. Sánchez és de caire progressista i és molt propera a Álvaro García Ortiz, el fiscal general de l'Estat. Per tant, és probable que la Fiscalia acabi informant en contra de la investigació de Puigdemont per terrorisme. La decisió final, però, la prendrà la Sala Penal del Suprem.
Doncs bé, sobre això el govern espanyol, que no vol entrar a la brega amb els fiscals, Pedro Sánchez Sánchez i també diversos ministres han alertat des de fa dies que no comparteixen en cap cas l'acusació de terrorisme de cap acte de protesta durant el procés. Això sí, la Moncloa recorda que l'última paraula no la té la Junta de Fiscals des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, a resposta de manual de Félix Bolaños sense tirar cap polèmica.
Bueno, yo creo que lo que ha pasado hoy en la Junta de Fiscales es normalidad institucional y normalidad democrática absoluta. Ha habido una ponencia de un fiscal, ha habido un debate jurídico y, por tanto, desde el gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal.
Però la ministra portaveu Pilar Alegría sí que adverteix que la decisió en cap cas és definitiva.
La decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa y claramente nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final.
I això no era el PP, Cuca Gamarra.
Que ya vale de presionar. Que esa advertencia que ha llevado a cabo en el día de hoy, recordándoles quién determinará cómo se califica, parece más una presión que un respeto a la resolución que ha dictado la Junta de Fiscales.
Un PP que aplaudeix avui sí l'autonomia de la Fiscalia, tot i haver-la criticat constantment.
I mentrestant també continua la negociació entre Junts i el PSOE perquè la llei d'amnistia sigui una realitat. I en aquest sentit, els independentistes tornen a advertir els socialistes que el redactat actual en cap cas protegeix tots els imputats per casos relacionats amb el procés, que precisament per això haurà d'incloure els casos de terrorisme. Així ho ha explicat a RAC1, fons de la negociació. Avui, Jordi, que ha arrencat el termini per refer aquesta llei, de moment són 15 dies prorrogables fins a un mes.
El que expliquen fonts de la negociació de Junts és que l'única manera de garantir que l'amnistia arriba a tothom és amb les seves esmenes fallides, les que van acabar tombant l'aprovació de la llei la setmana passada. Junts, a més, no entra l'alternativa que ha proposat el PSOE, la reforma de la llei d'enjudiciament criminal. Des d'Esquerra, avui, s'ha advertit Junts que no es pot perdre el temps. Teresa Jordà.
Lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya. La ley de amnistía significa muchas cosas, no solo acabar con una parte de la represión de unos hechos concretos, sino poner la luz verde ya para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes.
Referint-se a la llei d'enjudiciament criminal, que és el que ofereix el PSOE a Junts per retallar els terminis d'investigació dels jutges d'instrucció.
I per la seva banda, el govern creu que la reforma de la llei d'enjudiciament criminal, l'oferta d'aquest PSOE a Junts que ara sentíem, no és una prioritat. La portaveu del govern, Patricia Plaja, no tanca la porta a reformar la ley crim, però diu que s'ha de fer quan ja s'hagi aprovat la llei d'amnistia.
Es pot mirar, se'n pot parlar, però ho dic, no ha de ser una cosa conseqüència de l'altra necessàriament, perquè ara tenim sobre la taula i la possibilitat de tirar endavant amb la màxima celeritat possible una llei d'amnistia. Podem mirar si és necessari i cal, després de bastants anys, per cert, fer una reforma de la llei d'enjudiciament criminal.
I també insisteix que cap reforma de la llei aconseguirà frenar les ocurrències que tingui la justícia per tombar aquesta norma. Mentrestant, la mesa del Parlament dona suport a Ruben Wagensberg, que és una de les persones assenyalades a la causa de Tsunami. En un escrit qualifica les acusacions de greus infundades i assegura que se'l persegueix per la seva militància independentista.
La mesa recorda que el Parlament sempre estarà al costat de la llibertat d'expressió i contra la criminalització i persecució de les idees democràtiques. També s'hi remarca el màxim respecte per Wagensberg, de baixa per problemes de salut mental arran de les acusacions judicials. Recordem que el diputat d'Esquerra, que fa unes setmanes que és a Suïssa, és secretari quart de la mesa. El PSC s'ha desvinculat de l'escrit perquè considera que declaracions així corresponen als grups parlamentaris i no pas a la mesa.
I per cert, que encara al Parlament, la mesa portarà també el cardenal Joan Josep Omella a la Fiscalia per haver-se negat a compareixer a la comissió d'investigació sobre la pederàstia.
Els diputats el van citar dues vegades la setmana passada, però l'arcabisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola els va deixar plantats. Tal com marca el reglament, ara la mesa ho traslladarà a la Fiscalia. També ho farà amb les incompareixences de dos càrrecs més de l'Església, el vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense, Enric Termes, i el president del Tribunal Eclesiàstic de Barcelona, Santiago Bueno.
I encara un últim apunt en crònica política, Diana Riba, que tornarà a ser la candidata d'Esquerra Republicana a les eleccions europees del juny. Així ho ha proposat l'executiva i ara el partit engega tots els processos interns per ratificar la decisió.
Serà la segona vegada que Riba es presenta a les eleccions europees. Fa 5 anys anava de número 2 de la llista dels republicans, al darrere d'Oriol Junqueras. Llavors, el president d'Esquerra era a la presó i el Tribunal Suprem li va impedir recollir l'acta d'eurodiputat.
Menys d'un minut per arribar a 2:15. El conseller d'Acció Climàtica defensa les multes del govern als ajuntaments que gasten més aigua de la permesa en el context de sequera. Això davant de les crítiques d'alguns partits de l'oposició que li demanen que ajudi els municipis en lloc de perjudicar-los. David Mascort ho ha dit al Parlament, on ha comparegut per donar explicacions de l'entrada de bona part del país en emergència. Eudald Martínez.
El conseller ha hagut d'escoltar diversos retrets de l'oposició, entre ells que el país no estigués preparat per una situació com l'actual, que no es colli prou al sector turístic per estalviar o que es multi alguns ajuntaments. Unes crítiques que Mascort ha defensat recordant que ha estat des de l'amenaça de les sancions que alguns municipis s'han posat les piles.
Nosaltres hem dit sempre que no teníem voluntat de sancionar ningú. Ara, també és veritat que alguns, molt poquets, han començat a fer coses quan hi ha hagut règim sancionador. I això no generalitza tots els ajuntaments. A mi no m'ha sentit mai criminalitzar els ajuntaments.
Mascort reivindica que el govern actual ha actuat amb temps, dades i de manera planificada i ha assegurat que encara que plogui i s'omplin els pantans, no aturarà cap dels projectes previstos per garantir aigua.
Doncs precisament una de les actuacions previstes, si el nivell dels pantans continua baixant, és portar aigua en vaixells des de Sagunt, al País Valencià. L'aigua provindria de la dessalinitzadora de la ciutat, que ara mateix només funciona al 10% de la capacitat. Per portar el màxim d'aigua, però, caldrà fer una infraestructura d'urgència. Més detalls des de València, Neus Navarro.
La desalinitzadora de Sagunt només subministra aigua a una empresa de la localitat valenciana, tot i que està preparada per abastir el municipi i fins i tot la comarca del Camp de Morvedre. Ara mateix té capacitat per nodrir la canonada fins al port amb 100.200 metres cúbics al dia, però podria produir fins a 22.900, ho explica Mariola Durà, directora d'explotació de la desalinitzadora de Sagunt.
Podríamos sacar al día, ahora mismo con lo que tenemos, más o menos un tercio de la capacidad de producción diaria. Si se quiere llevar más agua, porque la planta es capaz de producir más, habría que hacer una obra de emergencia o como se pudiera hacer.
Aquesta nova infraestructura que connectaria la desaladora amb la d'Arsena 2 del port de Sagunt permetria subministrar tota la seva capacitat de producció. Les obres, però, depenen directament del govern espanyol.
A tot això, la meitat dels gimnasos municipals de Barcelona ja han tancat el 25% de les dutxes, tal com ha decretat l'Ajuntament. Segons explica BTV, el sector a més espera que de cara a finals d'aquesta setmana ja siguin 8 de cada 10. En la majoria de casos, els centres han penjat cartells que informen als usuaris dels motius de l'acció. Avui 32, tornem de nou al Parlament. El govern assegura que ja ha complert amb més del 85% del pacte de pressupostos amb el PSC i els comuns. Ho diuen en un informe que han traslladat als dos partits i al qual ha tingut accés RAC1 des del Palau de la Generalitat. Creuen que això és una mostra que el govern està fent la feina i dona pressa als partits a negociar els pressupostos d'aquest any. Adrià Santasusagna.
Xifres de compliment molt semblants del govern amb el PSC i els comuns. Amb els socialistes, el govern diu que ja ha complert més d'un 88% de les mesures pactades. D'aquestes, un 70% estan del tot fetes i la resta en curs. El govern en destaca que s'ha creat la comissió tècnica per millorar l'aeroport del Prat, que s'ha creat l'empresa mixta pel traspàs de Rodalies o que ja s'està redactant el projecte del quart cinturó. Pel que fa als comuns, el govern diu que ja s'ha complert amb més del 87% de mesures. D'aquestes, tres quartes parts estan del tot fetes i la resta en procés. Entre les mesures pactades hi ha l'impost als grans vaixells, el de les grans fortunes i el d'habitatges buits. Amb aquestes dades, el govern vol demostrar que ha fet la feina i que això és garantia per aprovar els pressupostos d'aquest 2024. Unes negociacions que continuen a hores d'ara, però de moment no arriben a bon port.
El salari mínim interprofessional és des d'avui de 1.134 euros al mes.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
I això suposa una pujada del 5%. A la pràctica són 54 euros més al mes en 14 pagues.
Això ha aprovat el govern espanyol amb efectes retroactius des de l'1 de gener. La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, treia pit de la feina feta fins ara.
Creo que hoy España es un país mejor y damos un paso decidido en la lucha continuada contra la precariedad. Una revalorización sistemática del salario mínimo desde que hemos llegado al gobierno en un 54%.
La mesura va acompanyada de canvis a l'impost de l'IRPF, s'apuja el mínim exempt i no es farà cap retenció als que cobrin 15.876 euros bruts l'any, que és la suma anual del salari mínim.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
També parlant d'economia, d'empresa i també d'emprenedoria, avui hem estrenat a RAC+1 una nova temporada del podcast Rack and Go.
És l'espai sobre empreses emergents que presenta Oriol Llop amb l'objectiu de descobrir emprenedors que canvien el món. Avui el protagonista del primer capítol és un boig de les bambes. Es diu David Camproví, és molt jove però ja és el conseller delegat de Newcop.
Amb només 23 anys i ja factura 6 milions d'euros. El seu negoci consisteix en vendre aquelles bambes que ja no trobes a les botigues.
Una Dan Low, que es diu Grateful Dead, és la sabata de 1.500 euros, porrada de pèl verd.
El capítol dedicat al negoci de les bambes és ja el 27è de la història de Rack and Go. A partir d'ara, cada vegada que hi hagi un capítol nou disponible a RAC+1 d'aquest podcast d'emprenedoria, us el detallarem aquí al 9C.
Si vols saber-ne més, entra a RAC+1 i escolta el nou capítol de Rack and Go. Cada 15 dies, i amb l'impuls de CaixaBank Day One, parlem amb emprenedors que canvien el món.
Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha començat a tramitar una llei per evitar que cap municipi es quedi sense caixers automàtics ni tampoc serveis bancaris. És una proposta que va aprovar el Parlament de Catalunya, però que no podia tirar endavant perquè les competències del sector bancari corresponen a l'Estat.
La proposta es votarà aquesta nit al Congrés cap a 9:15 i n'arrencarà tota la tramitació que, si es completa, obligarà el sector a tenir caixers a tots els municipis, per més petits que siguin. Una proposta que han defensat, en nom del Parlament de Catalunya, diversos diputats catalans, Jordi Monell de Junts i Jordi Orobitg d'Esquerra.
Demanem el mínim per aconseguir el mínim. No estem demanant ni una mesura revolucionària ni una mesura conservadora. Demanem una mesura assumible per aconseguir el mínim servei financer que es mereix la ciutadania.
I més encara en un context en el que el sector bancari no para d'anunciar beneficis que trenquen rècord sobre rècord. Uns beneficis que, no oblidem, estan construïts sobre les esquenes del sector públic.
Si la negociació arriba a bon port, s'hauria de poder aplicar a la primavera.
I atenció, aquest avenç científic relacionat amb el càncer, l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha aprovat en humans un medicament que ajuda a estabilitzar o fins i tot reduir diferents tipus de càncer amb metàstasi avançats. En el primer assaig que s'ha fet en pacients, els investigadors han vist que és especialment útil per tractar el de pàncreas.
El fàrmac ataca una proteïna que comparteixen la majoria de tumors. En aquest estudi han participat 22 pacients amb càncer de pulmó, de mama o sarcoma i en 8 dels casos s'ha estabilitzat o reduït. Ara bé, l'efectivitat s'ha notat molt en el cas d'una pacient amb un tumor al pàncreas a qui se li ha reduït un 8% després de mig any de tractament. Ho ha explicat a RAC1 la directora del programa de teràpies experimentals de l'Institut, Laura Sousek.
Hicimos un análisis total de todo el volumen tumoral, de todas las metástasis, y nos dimos cuenta que había tenido una reducción de las metástasis del 49%. Este paciente era un paciente con cáncer de páncreas metastásico muy avanzado. Este en sí es ya un resultado extraordinario.
El medicament s'injecta per via intravenosa durant mitja hora, un cop a la setmana. Ara l'objectiu és saber si pot ajudar a la quimioteràpia.
Les 8 i gairebé 38 minuts, i a tot això els directors de les escoles i instituts de Catalunya critiquen la burocràcia que els obliga a fer el Departament d'Educació per lluitar contra l'assetjament. Exigeixen especialistes als centres i alerten que falten recursos, acompanyament i també la col·laboració de les famílies.
Representants de la Junta Central de Directors han explicat al Parlament que hi ha massa protocols amb instruccions que no són clares i que no faciliten gens les coses. Diuen que la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència només serveix per prendre nota de sospites i demanen especialistes. N'ha parlat un dels directors, Robert Velázquez.
Lo que no pot ser és que tu truquis a una família, li diguis és que el teu fill ha pegat a fulanito i et digui, tu tens proves, tu l'he vist jo, ja, però tens proves, tens una foto que t'estic dient que l'he vist jo com li donava la bufa. I això va una mica lligat amb lo dels experts externs que demanàvem. No es tracta de que tinguin més llibertat d'actuació, és un tema d'expertesa.
Els directors diuen que cada vegada hi ha més consciència sobre la problemàtica de l'assetjament escolar, però asseguren que els casos són difícils de detectar.
I precisament els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió a un menor a l'escola Jesuïtes al Clot de Barcelona. Els pares ho han denunciat a la policia, que està treballant per mediar entre el centre i la família.
La víctima és un noi de 12 anys amb autisme i la suposada agressió s'hauria comès el 31 de gener al pati de l'escola abans de classe d'educació física. Dos companys van aprofitar que el noi estava sol per tirar-lo a terra, arrossegar-lo i trepitjar-li la cara. Els pares expliquen que no en van tenir coneixement fins que el menor ho va dir a casa i des de llavors no vol anar a l'escola. El centre ha posat en marxa el protocol per casos d'assetjament que preveu el Departament d'Educació.
39, acabem de saber, l'expresident de Xile, Sebastián Piñera, hauria mort en un accident d'helicòpter. L'aparell ha caigut per les fortes pluges en una zona rural de la província de Ranco, al centre del país, concretament al llac Ranco. A banda de Piñera, a bord de l'helicòpter hi anaven 3 persones. A hores d'ara, però, com dèiem, ja confusió sobre si la persona que hauria mort es tracta o no de l'expresident Piñera. Alguns mitjans ho donen per fet, però d'altres encara no confirmen si la persona morta seria ell o un altre dels 3 tripulants o passatgers que anaven, com dèiem, amb aquest helicòpter. Amb 74 anys, Sebastián Piñera va ser president de Xile en 2 etapes, del 2010 al 2014 i del 2018 al 2022. Quan tinguem més informació sobre aquest cas o la confirmació que la persona que hauria mort en l'accident es tracta de l'expresident de Xile, Sebastián Piñera, també ho confirmarem aquí al 9C. I mentrestant, als Estats Units, la justícia nord-americana ha confirmat que Donald Trump no té immunitat presidencial. Això vol dir que davant de possibles imputacions per la sala del Capitoli, Trump és com qualsevol altre ciutadà a efectes penals.
Els advocats de Trump defensaven el contrari, consideraven que no se'l podia processar si abans no l'havia condemnat el Senat en un judici polític. Ara, els tribunals nord-americans han rebutjat aquesta teoria quan Trump és en plena cursa electoral per convertir-se un altre cop en el candidat del Partit Republicà per les eleccions al mes de novembre.
De tornada a casa nostra, en successos, els Mossos busquen els sospitós d'haver assassinat 3 agricultors a Navarra i a Lleida. En el cas de la víctima catalana es tracta d'un veí de Vilanova de la Barca, el Segrià. L'assassí hauria matat els 3 pagesos seguint el mateix modus operandi. La policia ara treballa contra rellotge per evitar que es repeteixi un episodi similar.
Els crims van passar el 22 de novembre i el 5 de gener. Els Mossos sospiten que darrere hi ha la mateixa persona perquè van trobar el cotxe robat a la primera víctima a pocs quilòmetres de la casa de l'última, el pagès lleidatà. Ramon Rossell, de 84 anys, va sortir de casa a Vilanova de la Barca per podar arbres fruiters i ja no va tornar. La seva dona va trobar el cos amb diversos cops que l'assassí li hauria donat amb les estisores de podar. Després s'haurien dut el cotxe d'aquest altre pagès i hauria fugit primer a Andorra i més tard a França, on va deixar el vehicle en una àrea de servei.
I a tot això, el professor de bateria de Quart, el gironès condemnat per abusos sexuals, té 3 dies per ingressar a la presó. Jordi Brull va abusar de 5 alumnes entre el 2009 i el 2020, com que no va presentar recurs a la condemna de 26 anys i mig. Ara l'Audiència de Girona li dona fins divendres per ingressar voluntàriament en un centre penitenciari.
També té 10 dies per aportar els 30.000 euros que encara li falten per pagar en concepte d'indemnitzacions. Segons la sentència, Jordi Brull va aprofitar la seva influència sobre els menors per abusar-ne al soterrani de casa seva. Ell va al·legar que les relacions van ser consentides, però el jutge no se'l va creure i va concloure que tenia un pla premeditat.
3 minuts i arribarem a 9:15. Sigourney Weaver rebrà el Goya Internacional 2024. L'actriu i productora nord-americana obtindrà el guardó en reconeixement a la seva trajectòria aquest dissabte durant la cerimònia dels Goya que es faran a Valladolid. Maria Cusó.
La tinent Ripley d'Alien, la doctora Grace Agustín d'Avatar o Diane Fossey a Goril·les en la Boira. Aquests són només alguns dels papers que han marcat la carrera de Sigourney Weaver, una actriu versàtil que també ha donat vida a la primera clienta dels Caçafantasmes o la primera dama dels Estats Units, a Dave, president per un dia. És precisament aquesta capacitat d'inspirar i crear personatges femenins, independents, complexos i forts, que l'Acadèmia de Cinema Espanyola ha distingit l'actriu i productora nord-americana amb el Goya Internacional, un premi nascut el 2022 que ja en edicions anteriors han rebut Cate Blanchett i Juliette Binoche. Weaver rebrà el reconeixement aquest dissabte als Premis Goya que s'entreguen al recinte Firal de Valladolid. La gala comença a les 10 de la nit i la presenten Ana Belén i els Javis.
I avui torna a la cartellera era barcelonina el gegant del Pi, de Pau Vinyals. Les aigualeres on canten els passarers. El monòleg està guardonat amb el Premi de la Crítica com a millor espectacle de petit format s'estrena a la Sala Villarroel.
Explica la història d'un home que es compra un pis i de sobte no es pot treure del cap que el seu avi va lluitar amb els soldats franquistes durant la Guerra Civil Espanyola. L'obra explica el viatge del protagonista per entendre els motius que van portar el seu avi a lluitar amb el bàndol feixista. El gegant del Pi es podrà veure a la Villarroel fins al 25 de febrer.
I el Salat, el Festival d'Humor de Portaferrada, confirma els caps de cartell. Hi haurà, per exemple, Ángel Martín.
¿Alguien sabe cuántos padres nuestros hay que rezar por abandonar a toda esta
gente? Andreu Casanova.
¿Sabes que a veces te metes una croqueta en la boca y haces...
I també Charlie P, que estaran els dies 5, 6 i 7 de juliol a Sant Feliu de Guíxols.
També passaran Xavi Franquesa, Facu Díaz i Miguel Maldonado, o Mentes Peligroses, amb Ana Morgade, Sílvia Abril, David Cepo i JJ Vaquero, que actuaran al Guíxols Arena. Les entrades es posen a la venda demà a les 12 del migdia al web de Porta Ferrada.
Això serà l'estiu. Abans, el 30 de març, arriba una altra edició de la Santa Gresca, la porta d'entrada, volíem dir, al Festival Ítaca de l'Empordà. I ara sóc addicte al clímax, em sento atret per tot el que és efímer. Riquell, que en serà un dels protagonistes, juntament també amb les que faltaven. Busco just paraules que em donin vida, tan sols paraules. Serà un concert gratuït a la platja de Riells, a l'Escala. I encara en música, avui Roger Pedrós ha publicat nou tema. Vull saber de tu, tots els teus indrets. Pocs dies després de quedar a les portes de la final del Benidorm Fest, el cantautor que publica El Secret, una cançó de veu i guitarra que formarà part del seu segon disc. 3:15, moment de repassar els esports amb l'Oriol Jové. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit.
El Barça que ha fet oficial que incorpora Ricky Rubio fins a final de temporada.
Sí, feia una setmana que el Barça del Masnou s'entrenava amb l'equip de Roger Grimau per començar a afrontar la fase final de la seva recuperació. Recordem que a l'estiu va deixar la NBA per problemes de salut mental i fa una estona, com deies, el Barça ha confirmat que l'inscriurà a la competició i que, per tant, podrà jugar amb els blaugranes aquesta mateixa temporada tant a l'ACB com a l'Eurolliga. L'acord amb Ricky Rubio per ara fins a l'estiu, però segons ha explicat el club, està supeditat a l'evolució del propi Ricky, que tornarà a competir, a trepitjar la pista, només quan ell mateix ho consideri oportú. El Barça ja va jugar al Barça dues temporades, del 2009 al 2011, i va aixecar 8 títols. L'Eurolliga, la Lliga, dues copes, dues supercopes i dues lligues catalanes, precisament compartint equip, entre d'altres, amb l'actual entrenador, Grimau, que aleshores era el capità.
Mentrestant, i també pel que fa al Barça, avui hem sabut que el club ha descartat jugar als quarts de final de la Champions femenina de futbol a Montjuïc.
Sí, avui s'han sortejat aquests quarts de final i les blaugranes han quedat emparellades amb el Brann noruec, un equip amb poc cartell i que precisament ha fet que, vaja, segons ha pogut saber RAC1, que el club descarti l'opció de jugar el partit a l'estadi olímpic en comptes de fer-ho a l'estadi Johan Cruyff, que és on es jugarà finalment aquest partit. El Barça vol que obrir l'estadi gran continuï sent rendible i que es mantinguin les bones xifres d'assistència i per això no contempla que s'hi jugui la Champions femenina fins les semifinals. Aquests quarts de final es jugaran d'aquí a un parell de mesos i mig amb l'anada noruega i aquest partit de tornada a Barcelona. Les semifinals seran a l'abril contra l'Ajax o contra el Chelsea i si les de Jonathan Giraldez arribessin a la final, la jugarien a Sant Mamés, a Bilbao, el 25 de maig.
I per acabar, Oriol, d'aquí uns minuts que arrenquen les semifinals de la Copa del Rei.
Amb un Mallorca-Reial Societat a Son Moix a les 9, partit d'anada de la primera semifinal. L'altra la jugaran demà al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao. El partit de tornada serà d'aquí a 3 setmanes i la final el 6 d'abril a l'estadi de la Cartuja de Sevilla. Recordem, sense catalans, perquè tant el Barça com el Girona van quedar eliminats en la ronda anterior, als quarts de final.
Gràcies, Oriol, que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Vinga, va, i el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Què, han de tornar a pujar les temperatures?
Ha de tornar a pujar, però no tant com dies enrere, però sí que avui hem reculat en la majoria de comarques cap a la plana de Lleida. Hem sumat algun grauet respecte a ahir, però ha tornat a ser un dia dur d'hivern, en porten uns quants, amb màximes que si ahir en molts casos eren de 4, 5, 6 graus, avui han sigut de 6, 7, 8, molt fred igualment, però la resta de Catalunya, si ahir encara tenien màximes de 23, 24 graus en alguns sectors, avui les més altes, 18, 19, en àrees de la costa i del prelitoral, però també hi ha hagut sectors de la costa on no han arribat ni els 15, i en conjunt, doncs això, molts llocs on rondàvem els 20, 20 i pocs els últims dies, avui 14, 15, 16, demà guanyarem uns glauets, però no farà la caloreta o la bonança que vam tenir gran part de Catalunya els últims dies. On es notarà més és a la costa i al prelitoral, i especialment on es notarà més aquest augment de temperatures és a la plana de Lleida, on ja fa dies que, com dèiem, arrosseguen boira, aquesta boira, que no hi ha manera que s'esvaeixi. Demà creiem que sí, que acabarà marxant, i això farà que allà doncs, l'ambient sigui clarament menys fred o més suau que no
de
pas
fet, aquest matí,
els últims dies.
El Julen Andrés, que feia la connexió sí. Des d'aquestes mobilitzacions a Lleida, hi ha hagut un moment que ha dit és que no sé quants tractors hi ha perquè
vista.
No els veig amb la boira.
Sí, sí, demà n'hi haurà la boira al matí, també. I de fet demà, a diferència dels últims dies, també molts sectors de la Catalunya central, però aquesta de Ponent, tot plegat anirà marxant amb el pas de les hores, i aquesta de ponent també acabarà marxant. També al matí uns núvols cap a la Costa Brava, entre el Vallès Oriental i el Maresme, que també acabaran marxant i acabarà sortint el sol. A la tarda arriben núvols, però de moment precipitacions no, i hem d'anar veient com s'acaba configurant tot plegat de cara a divendres cada setmana, que es veuen precipitacions, però encara no està del tot clar ben bé l'embargadura, podríem dir, que acabarà tenint. Hi ha molta gent patint, molta gent preguntant-se ja amb què les rues de Carnaval, ho dèiem ahir.
Sí, sí, amb l'Enric Sierra.
Exactament, que em treia un mocador fins i tot.
Veurem, ho anirem actualitzant. Gràcies, Abel, fins aquí una estona.
Fins ara.
11 minuts i arribarem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem aquesta hora la tertúlia del 9C d'aquest dimarts 6 de febrer amb la Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de La Vanguardia. Bona nit, Susana.
Què tal? Bona nit.
També la periodista Laura Rosell. Laura, com estàs?
Hola,
bona nit. L'Àlex Govern, delegat del diari ABC a Catalunya. Què tal, Àlex?
Bona nit.
I també el Joan Serra, redactor en cap del Nació Digital. Bona nit, Joan.
Bona nit.
És el comentari típic d'aquesta setmana, tothom que els tertulians que entreu aquí a la taula, de què passa, què passa? Estem desorientats. No, la Susana ha segut al mateix lloc que seu. No, t'has canviat de lloc.
No.
Esteu tots girats.
Sí.
Sí, però la setmana passada la setmana passada que hi havia el Joan, però sí, no hi havia ni
home, la setmana passada vosaltres vau viure l'impàs.
El camarot de los hermanos Parks.
I tant, això. L'Àlex i la Laura no ho van viure, però vam fer tot el programa des d'un dels estudis que tenim aquí al costat. Diem-ne que tindríem un quart d'aquesta taula per fer totes les persones de la taula.
Un quart de tot.
Per fer el programa.
Sí, feien pauet.
Sort que eren ben avinguts.
Una sauna maca vam tenir.
Sí, sí, sí. Vam estar concentrats, però vaja, ens en vam sortir i avui ja veieu que estem més amples aquí una altra vegada, girats, això sí, perquè tenim el Jordi Nieto i l'Anabel Luna a l'altra banda, però bueno, ja veureu com us hi acostumareu ràpid. En fi, avui tenim molts temes sobre la taula, ara de seguida anirem cap a Badalona per saber quina és l'última hora d'aquest esfondrament que hi ha hagut en aquest edifici. De seguida connectarem amb l'alcalde, amb Xavier García Albiol, i tenim molts temes sobre la taula avui. Per primer dimarts després de no sé quantes setmanes crec que ens podrem salvar de parlar de l'amnistia, així que mira,
vaja, avui no parlarem d'amnistia. Avui
no et sembla bé, Laura? No, perquè home, he rebut moltes queixes aquests dies de, home, ja n'hi ha prou de l'amnistia. Potser, si ens dona temps, alguna coseta en comentarem, perquè avui també hi ha hagut novetats, però vaja, avui tenim aquestes qüestions destacades, passarem per Badalona, també repassarem aquestes mobilitzacions dels agricultors arreu del país que demà arribaran a Barcelona. Fem una pausa i de seguida, com dèiem, anem a Badalona.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Del 15 al 18 de febrer, descobreix joves talents de la clàssica i el jazz al Festival Emergents de l'Auditori.
4 dies i 14 concerts en què hi cabran una marató de cambra gratuïta, compositores oblidades, propostes intimistes i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat, el valor de ser família.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de deures i una metodologia comprovada en totes les assignatures des de primària fins a batxillerat. Comença avui amb la teva classe de prova gratuïta a profe.com.
RAC 1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona.
De 8 a 2 quarts d'11 del vespre.
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta. I de 2 quarts d'11 a la 1, Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som 1. Amb el suport de CaixaBank i la Diputació de Girona i la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant l'Assaig 1901 i Gosby. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
6 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, a aquesta hora estem molt pendents de les novetats d'aquest bloc que s'ha enfonsat aquest matí a Badalona. Per això tenim en línia a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Senyor Albiol, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si a aquesta hora té alguna novetat sobre aquestes 3 persones que hi ha desaparegudes per aquest enfonsament.
Bé, novetats no n'hi ha. Jo he estat parlant amb els familiars ara fa mitja hora i em comentaven que eren 3 persones que amb tota seguretat estaven dins de l'edifici i els bombers doncs estan treballant traient pedra a mà doncs per intentar trobar alguna d'aquestes persones, no? Però sí que és cert doncs que molt optimistes no podem ser.
Per tant, pràcticament tota seguretat, aquestes persones estarien dins de l'edifici, perquè al principi s'havia dit que no s'havien pogut localitzar, per tant hi havia la possibilitat que potser doncs, no fossin en aquell moment al bloc o que haguessin marxat de viatge, per exemple, però pel que em diu, segons els familiars, tot apuntaria que sí que estarien a casa seva a aquella hora.
Amb un 95%, amb un 90%, doncs tot sembla indicar que com a mínim 2 o 3 amb tota probabilitat és que estiguin dins de l'edifici, però hem d'esperar i veure doncs, els resultats de la feina que estan fent els bombers i els serveis d'emergències mèdiques per acabar de confirmar. Però la realitat és la que li acabo d'explicar.
Se sap en quin pis vivien aquestes 3 persones?
Sembla que hi havia una que estava a la planta baixa, una altra al segon, al primer, i una altra al tercer. Sí. El que passa que la caiguda de l'edifici s'ha produït d'una manera, com a mínim per aquells que no hi entenem des d'un punt de vista tècnic, estranya, no? Perquè no ha caigut tot l'edifici, sí. No ha caigut totes les plantes. Ha caigut una part de cada una de les plantes, per tant, podria ser, no? Si alguna d'aquestes persones, en lloc doncs, d'estar al menjador i al quarto de bany, doncs, que ha caigut de dalt a baix, o sigui, al menjador i una habitació, alguna d'aquestes persones, doncs, hagués estat a la cuina, per exemple, sí. Doncs no li hagués afectat, però no, al principi sembla que no és el cas.
Els bombers entenc que seguiran aquestes tasques de desenrunar durant tota la nit?
Sí, sí, els bombers no pararan de treure la runa pedra a pedra durant tota la nit fins que puguin localitzar aquestes 6 persones i veure doncs, si hi ha algun tipus d'esperança, no?, amb alguna d'elles. Mm. Però estan treballant sense parar.
La resta de veïns afectats del bloc, evidentment, no podran dormir a casa seva. On passaran la nit, aquests veïns?
Bé, els hem ofert des de l'Ajuntament la possibilitat que vagin a un hotel, però ells hem estat parlant i excepte dues famílies, la resta doncs, se'n van a casa d'amics o de familiars. Estem parlant d'unes famílies que la majoria d'ells doncs, eren persones que treballaven, que des del punt de vista social i econòmic són persones estructurades i per tant tenen una xarxa d'amics o de familiars, excepte, com li dic, dues famílies doncs que un cas, una mare amb 4 o 5 nens que sí que ens ha demanat el poder estar amb aquesta, o sigui, acceptar la nostra oferta i després una altra també, una altra familiar, però la resta cada un serà anat a casa d'un amic o a casa d'un familiar, i ja està parlant, com li deia, amb ell fins fa mitja hora, i bé, farem tot allà, els hem dit que qualsevol novetat que hagi se'ls avisarà i seran els primers en saber-ho, com no pot ser d'una altra manera.
Vostè que ha pogut parlar amb ells, com estaven anímicament?
Enfonsats perquè és un cop molt, molt fort, és un cop que no t'esperes. Estem parlant de persones joves, parlant d'un home de 30 i pico d'anys, un altre home d'uns 50 i escaig, i un altre i una dona, en aquest cas, familiars de dos de les tres persones que estan desaparegudes, doncs estan en estat de xoc, conscients d'un estat de xoc, i hi ha aquesta tercera persona que sembla que no té família, que no té família propera a Badalona o a Catalunya, no? I en aquest cas, doncs tot és una mica més complex.
Entenc que se'ls ha ofert suport psicològic en aquests veïns afectats.
Sí, des del primer moment, doncs, la coordinació dels serveis d'emergència, quan dic la coordinació és tots els serveis, ha estat perfecta. Se'ls està tenint des d'un punt de vista psicològic des del primer moment, des dels serveis socials de l'Ajuntament, d'emergències mèdiques de la Generalitat, bombers, Mossos, policia, Guàrdia Urbana, etc.